Obrim aquesta segona hora del Penedès en xarxa, tot reprenent la roda política sobre sequera amb alguns dels convidats inicials. Lourdes, amb qui farem tertúlia?
Doncs continuarem en aquesta ocasió amb la Fina Mascaró, l'alcaldessa de Dolèrdola. Molt bon dia, Fina.
Molt bon dia.
Com estàs? Bé?
Bé, bé, aquí preocupada bé. Com tothom per l'aigua.
M'heu fet el salt, eh? Ja li ficaré canya jo al Pere, que se'ns ha escapat ara. Disculpem al Pere Barnet, que ha hagut de marxar, si no m'equivoco. Tenia una urgència i tenim aquí el Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bé, molt bon dia.
Bé, em quedo amb vosaltres dos. Vaig a ser dureta amb aquest tema i ja sé que vosaltres potser no en teniu tota la culpa o vaig a dir responsabilitat, però sí que és cert que ara tenim el que tenim. El Pere ha dit una cosa que m'ha encantat, que és que quan va ploure ens vam oblidar, però hi ha una cosa que a mi em xirria i és ara ens exclamem, ara parlem de fuites, però durant molts anys, i fins allò ja sé que t'estrenes, tothom ha anat mirant cap amunt, no han mirat cap a baix, cap a aquestes canonades que amb els anys es deterioren. Es anaven fent parxes i ara ens trobem el que ens trobem amb aquestes fuites d'aigua. Sé que és fàcil dir-ho des de fora i que la política no sempre és fàcil, però no seria hora, ara mateix, de fer-ho a llarg termini i de fer un pla hídric que incorporés a tots els grups polítics que teniu als ajuntaments? Fina, començo amb tu.
Doncs sí, certament. Ets dura en la pregunta i sobretot, com tu deies, jo m'estreno, per tant, aquí segurament el Magí em podrà donar una lliçó magistral de coses que es podien haver fet en el passat i no s'han fet. Tu centres el tema en què ens poséssim d'acord. Jo penso que quan un parla d'un tema com és l'aigua, que no hauria de tenir cap tipus de color polític, doncs és evident que hauríem de seure i buscar mesures on tothom s'hi sentís còmode i sobretot tothom s'hi sentís responsable. A mi el que em fa por, i tu centraves també la pregunta, no? És ara imaginem-nos que passés aquest miracle, que és que plogués i tot doncs, tornés una mica a la normalitat, de ben segur no ens n'oblidaríem. I el que hem de fer és justament en tot moment recordar que l'aigua és una necessitat i que no podem mirar cap a una altra banda. Llavors, seure tots a remar en la mateixa direcció, doncs t'ho compro. El que passa és que jo, amb això sí que hauria de dir que sóc nova, no sé quins interessos hi han per no seure en una taula. També haig de dir una cosa, tampoc entenc, i em permetreu que sigui també jo dura, no entenc, per exemple, per què els ajuts que s'haurien d'haver donat ja per part de l'ACA doncs s'endarrereixen uns mesos i, bueno, què és el que passa? Doncs que, mentretant, doncs hi ha certs ajuntaments que no poden fer cap tipus d'inversió. Llavors, hi ha coses que són com una mica contradictòries. Per tant, primer de tot, deixem interessos que no sé quins poden ser, de veritat, potser el Magí ho pot centrar millor que jo, quins poden ser, però sí, seiem d'una vegada i mirem pel benestar de les persones i pel benestar del territori, perquè a mi, quan el Magí ha començat a parlar dels pagesos, jo també doncs, reivindico aquí la figura de la pagesia. Jo fa molts anys que ja no estic a pagès, però sempre sóc filla d'un pagès, a casa meva havíem viscut de la terra, i jo cada vegada que doncs, els pagesos es manifesten, de veritat que se'm trenca el cor, perquè realment ells són uns dels pitjors perjudicats també i a vegades no hi tenim en compte. No?
Vaja que sí. No, per això he dit, seré dura, però jo ja sé que algunes coses no...
S'escapen.
No, exacte, s'escapen i després... No sé, perquè el Magí ha llançat una cosa abans que m'he quedat amb el tema, però vinga, Magí, que a tu també t'he enganxat fora de micros i jo sé que El tema de Sant Jaume també ha passat per diverses fases, no?, amb el tema de l'aigua.
A veure, Sant Jaume, hola, Fina, com estàs? Veig que estàs molt bé, no?
Sí. Home, no, m'agradaria, de veritat, haver fet la tertúlia a casa teva, al
sí,
teu costat,
sí,
i aprendre,
llàstima,
perquè
sí,
sé...
Sí,
però que consti que també he estat per culpa meva, que no he vingut, però sé
no
que escoltar-te, més enllà de la diferència de colors polítics, escoltar-te un sempre aprèn. Per tant, des d'aquí agraeixo que em donguis un cop de mà amb temes que a mi, en aquest cas, em queden una mica doncs, més lluny pels pocs anys que porto a la política. Tot i que des de l'oposició s'aprèn molt, eh?
Sí, també. A veure, nosaltres tenim aigua quan no n'hi ha. En canvi, no en teníem quan n'hi havia. Ara com us ho expliqui, això?
Sí. A veure,
quan tothom tenia aigua, nosaltres no en teníem. L'any 91, Sant Jaume, no teníem aigua. La portàvem en cubes. I la poca que hi havia contaminada, amb nitrats. Esclar, llavors va ser quan nosaltres vam haver de fer el pla, ja no de sequera, perquè llavors no hi havia sequeres com hi ha ara, encara que siguin sequeres provocades, que si ens dona temps també ho tocarem aquest tema, m'agradaria molt tocar-lo. És a dir, vam començar, hi havia Sant Jaume, és un municipi molt gran, l'any 91 no teníem aigua, vam començar a fer pous, havíem deien el Magí dels Pous, i al final ho vam encertar, vam fer uns pous dintre la muntanya, que tenim aigua, doncs, per molts habitants, molts més dels que som, no? I a sobre, el 2003, quan jo era conseller comarcal de la política territorial, ens vam consorciar el Consell d'Aigua de l'Ebre. Vol dir que el 2011, a part de l'aigua de pous que teníem, que era suficient, pous fets tots de nou, evidentment, interconnectats xarxes, ens va arribar als 700 metres cúbics d'aigua de l'Ebre, a més... Per això nosaltres dic que quan no hi ha aigua en tenim i quan n'hi havia no en teníem, no? Però, esclar, això ha sigut una feina durant molts anys i mirar sempre, no només mirar per què passar d'aquí 4 anys a les eleccions municipals, sinó per mirar d'aquí 20, 25 o 30 o 40 anys. Sempre hem mirat això nosaltres aquí, almenys els anys que jo he sigut alcalde, no? Ara, això va costar molt, evidentment, va costar molt. I avui podem dir, a veure, mai es pot dir que s'aigua no en veuré, no? Perquè poden passar moltes coses, no? Evidentment, el clima ha canviat, estan canviant o el que sigui, no? Però, doncs, avui en dia podem dir que a Sant Jaume tenim aigua i bona. Gràcies al Consorci i gràcies doncs, als pous que vam fer. Pous dintre la muntanya amb una aigua sense nitrats, una aigua immaculada, vaja. Amb què potser ens hem distret una mica? És en mirar sota terra, com deia abans la Lourdes, no? És a dir, potser ara ens falta aquesta segona fase, que és de mirar, d'anar acotant aquestes xarxes que tenim, doncs que tenim pèrdues d'aigua importants. Però vull dir que, tot i tenint pèrdues d'aigua, doncs no hem d'aplicar restriccions de moment, gràcies a Déu, no? No sé què us digui.
No, em sembla fantàstic perquè al final estem posant sobre la taula coses que esteu visquent, no?, i que esteu vivint. Clar, Fina, tu deies que havíeu rebut una sanció de l'ACA, la Bisbal la va rebre fa no gaire.
Per nosaltres també l'hem rebut.
També heu rebut, també però rebut, jo sí. Tinc entès, perquè vaig fer una consulta a l'ACA, que la idea era aturar les sancions fins que no es posés una mica d'ordre. Això és el que em va arribar a mi des de l'ACA, perquè, de fet, vam fer una consulta com a periodistes i perquè ens estàvem trobant que en molts municipis estàveu rebent aquesta sanció que fins i tot corresponia al mes de setembre, és a dir, no en moments que ja estàveu... És a dir, no sé si era retroactiu, no sé com ho vau trobar, això.
Si ho vam rebre nosaltres, jo diria final d'any, potser el primer d'aquest any, i fa referència al mes de setembre.
Al mes de setembre,
llavors,
sí.
Llavors, ens van enviar una proposta de resolució que ens posa una multa, crec, de 2.700 o 2.800 euros, i hi ha alguna més. Bueno, tot i si nosaltres això ja ho té l'advocat de l'Ajuntament, ho recorrerem, perquè és injust això, és a dir, per una banda, retracen les subvencions, i ja entenc que si hi ha hagut 800 municipis que han demanat subvencions, que va que no tindrà prou diners per atendre-les totes, o bé haurà de retrasar molt aquests ajuts per poder fer front a això, a aquestes fugues o aquests canvis de canonada, i això no es fa d'avui per demà, evidentment que no, però, ostres, potser que tinguin una mica ens tinguin en consideració també, perquè, doncs, no estem en condicions de pagar sancions nosaltres, amb l'Ajuntament nostre, m'enteneu? No sé com ho tens, com ho veus tu, Fina.
De la mateixa manera que tu, Magí, és més, jo estic d'acord amb tu, o sigui, a veure, nosaltres també ens ha arribat ara, o sigui, em sembla que he dit dijous, doncs dijous de la setmana passada. Altres ajuntaments que tenien multes considerables, els havien rebut, doncs jo què sé, fa inclús un mes i mig. Nosaltres hem sigut dels darrers. Sembla que, no sé, deixeu-me que sigui molt agosarada, però sembla que aquelles multes més petitones les han fetes al final, però sempre dintre del període del mes de setembre. Jo, pel que tinc entès, doncs, a l'hora de recórrer, perquè nosaltres, com bé deia el Magí, també la recorrerem, és que ja és igual que sigui 2.700, 2.900 o 100. O sigui, la qüestió és que jo penso que molt tant no solucionem el problema. O sigui, fem pedagogia i, sobretot, posem sobre la taula diners perquè els municipis puguem fer gestions per millorar les xarxes. Jo entenc que l'ACA, d'un moment determinat, doncs, digui, en lloc de, sigui el 2 del 3 de gener, va dir això, endarrerim les subvencions, les endarrerim uns mesos perquè hi ha hagut molta demanda. Però també podríem haver fet una altra reflexió, és a dir, doncs, escolta, el que tenim ara ho apliquem a uns municipis i després, amb les ampliacions de partida, ho farem a la resta. Perquè cada dia que passa, i jo, com sabeu, porto aquest mandat, doncs, 8 mesos de mandat, i el que em costa és moure tota la maquinària de l'administració, cada vegada que tinc oportunitat amb un micro ho dic, però què vull dir amb això? Que quan ens arribi la subvenció, que potser pot ser, no sé, m'invento la data, però pot ser setembre o agost, moure tot això a l'hora de fer el projecte, la licitació, no sé quantes... Ens n'anem a 4 o 5 mesos més.
Que amb una mica la data, de sort,
l'edita...
Amb una mica de sort.
Sí, sí, bueno, entenem que hi ha molts municipis que el projecte ja el tenen. És a dir, nosaltres, per exemple, tenim molt clar quines mesures són les que s'han de prendre i en algun cas doncs, tenim algun projecte ja mig redactat. Però parlo en general. Però què és el que passa? És que llavors et sents impotents perquè dius, durant tot aquest temps, què passarà? Ens continuaran multant per unes inversions que no podem
és que
fer
estem,
perquè no tenim
diners? Estem en una indefensió. És a dir, per comptes d'escolti, que canviïn un equip de tècnics, revisem les xarxes, que ens ajudin i que agilitzin i que busquem on tenim els problemes, que més o menys ja sabem on els tenim, no? Però que no fos tot tan enfarragós, Fina. És que s'ha convertit una administració pública del que era fa 20 anys i no és que avui hàgim tirat enrere ni molt menys, tot s'ha fet, suposo, per millorar, però tot és tan enfarragós que avui en dia, doncs, anava a dir, quasi no pots fer res, ja, quasi. M'entens? A part de no tenir diners, a part de no poder pujar els impostos. Però, bueno, també hauríem de tenir en consideració que els municipis agrícoles, com és el municipi, potser el teu i el nostre també, doncs hi ha un sector agrícola molt important i que, esclar, s'acabant a buscar aigua al torrent per ensufetar o quan has de plantar ceps o quan el pagès ha de regar, jo què sé, un quadre de tomaqueres a l'hort o alguna cosa d'aquestes, això s'ha acabat. Per tant, què vol dir? Que quan hem de tractar, fer tractaments, tots legals, evidentment, no?, amb fitosanitaris autoritzats, no com alguns que envien productes de països que no estan ni autoritzats i quins els hem de menjar, no?, doncs vull dir, hem de gastar aigua a la xarxa, no tenim cap més remei. Municipis que tenim 3 urbanitzats, nosaltres que tenim molta casa amb jardí, que ja la gent ja té cura de no omplir piscines, de si ja venen inclús a preguntar, podem omplir la piscina, Magí, que el jardí ja ni el reguem, no? Però són municipis que, evidentment, el consum d'aigua és molt diferent el d'aquí, com pot ser el de Sant Sadurní d'Anoia, i Sant Sadurní també és pagès, però ja és més ciutat que no pas en món rural, podríem dir, o Barcelona, per exemple. Per tant, aquí, els 190, els 210, els 228, és un municipi, evidentment, pagès, és molt difícil de complir això. És gairebé impossible. Bueno, no ho sé, no et vull menjar el teu temps, també, Fina.
No, Magí. El que passa és que tot plegat... Jo sé que em permeto fer ara de periodista. Em deixes un moment?
I tant,
fer una pregunta,
Fina, sisplau.
Al Magí.
Sisplau, sí, el que vulguis.
No, bueno, de periodista, perdoneu. No, d'aprenent.
Fes. Un problema. Aquí aprenem sí. De tots.
No, el que li volia preguntar al Magí és si en el teu municipi ha crescut la demanda per fer piscines. Perquè és curiós, jo m'hi he trobat, o sigui, estic fent treure estadística i de no sé, d'un any cap aquí es fan més piscines, o es sol·liciten més permisos per fer piscines que mai. Llavors, saps aquesta contradicció que llavors la gent t'explica, bueno, ho farem amb aigua salada i tu et poses les mans al cap perquè dius, aigua salada, el dia que es tregui aquesta aigua, si si això es filtra doncs, quin tipus de terreny deixarem, no? Perquè l'aigua salada ja sabem que malmet després tot el territori. Sí, unes contradiccions, i per això et volia preguntar si tu també has notat que hi ha...
Jo, si t'he de ser sincer, a veure, sí que donem algun permís d'obres per fer alguna piscina, però no cap legislació. Jo diria que s'ha mantingut més o menys el ritme que portàvem, doncs, històricament, de que la gent fessin piscina. No em consta, perquè, a veure, jo ho sabria, evidentment, no? Però doncs jo diria que no, que aquí no ha crescut la demanda de fer piscines de gent. Jo no ho sé, vaja, quina diferència pot haver del teu municipi amb aquest, no? Però vull dir que no. Però bueno, jo volia tornar una mica allò que he dit abans, el per què no plou.
Ui, espera, aquí, a veure, digues, Magí, sí. Anem a entrar, a veure, jo hi ha una cosa que abans parlàvem fora de micros i així et dono l'entradeta. I és que resulta curiós, no?, que hi ha dies que sembla que plogui o que vagi a ploure i de cop i sobte no plou. A mi això m'ha cridat l'atenció. I després altres vegades, que, per exemple, ahir teníem una alerta de Generalitat, de conforme hi havia vent, veiem llamps, però després no plou. Tu ets pagès, tu ets alcalde i eres gato viejo. Amb tot el carinyo del món, eh? Sí, sí. Ui, que malament ha sonat això.
Bueno, si no, a mi no m'ha sonat la Marta bé.
Per què dius que estem induïts a una sequera?
Bueno, perquè són sequeres provocades.
En base a què et refereixes?
Bueno, doncs en base, pot ser a moltes coses, podem de potenciar l'agricultura de països veïns, que no vull anomenar, no? I poder aquí, doncs, clar, aquest any serà el segon any que perdem la collita del cereal, per exemple, ara està agonitzant ja el cereal. És el segon any. Jo quan dèieu que mireu el cel, si mireu el cel cada dia, veureu que hi ha unes diferències de cel molt, molt importants. Que hi ha dies un cel brillant, totalment blau, i de cop i volta ja apareixen, comencen a aparèixer avions, i llavors doncs, ja no cal que entrem en més detalls. No? Vull dir, si no agafeu el Real Decret 849/1986, l'article 3, i ho diu ben clar.
Què diu, sisplau?
No,
així, és a dir, es pot manipular el temps?
Sí, es manipula el clima.
Es manipula el clima, final.
Estan manipulant el clima. Final. És a dir, plourà el dia que deixin de fumigar, per dir-ho més clar. Ja més clar, no ho puc dir. Si no, feu l'article aquest, el Real Decret. Llavors plourà. Per què va passar amb la pandèmia?
Que va ploure.
A veure, i després, hi ha molts... A veure, no és que no plogui a cap banda, perquè a Espanya plou molt, a Espanya, si us hi fixeu, eh?
Sí.
Plou molt i moltíssim. Sí. Però aquí no, hi ha una franja aquí al Mediterrani, sobretot Catalunya, o diríem de l'Aragó cap aquí, cap al Mediterrani, doncs aquí no plou. I no plou, per algú no plou. I que ningú s'ho prengui malament, eh? Vull dir que no... I no vull espantar ningú, ni molt menys, no? Però, mireu, em quedo com a descansat de poder-ho dir.
I tant. Aquí no fem censura, cap problema. Fina, què has
de
dir, això?
Jo no tinc... Jo, a veure, és el que et deia, no és un tema del que domini, però sí que, certament, quan tu mires les notícies, no? I justament ho centrava el Magí, no? Aquesta setmana, doncs, teòricament havíem de començar amb vent, amb una mica de pluja, amb unes temperatures baixes, i de tot el que he dit, l'única cosa que hi ha és una mica la temperatura baixa. Per la resta, un sol de justícia, no? I jo pensava, doncs mira, aquesta setmana encara el temps estarà una mica ennuvolat, no? Llavors, jo no sé tant com el Magí, no sabria explicar-t'ho, però sí que és cert que és molt curiós que només Catalunya no tingui, i una part de Catalunya és la que no tingui gens de pluja, no? Jo no, insisteixo, no sóc tan profunda amb les reflexions com el Magí, perquè doncs, ja fa temps que a nivell personal ja no estic en el tema doncs, de la pagesia, tot i que torno a reivindicar qualsevol moviment que faci perquè se'ls escolti, però que sí que és curiós. Vull dir, m'agradaria, no?, aprofundir molt en aquest tema, i m'agradaria escoltar el Magí i totes aquelles persones que poguessin aportar dades, doncs perquè això que apunta el Magí ho poguéssim demostrar científicament més del que s'ha explicat el Magí. Però que curiós és. I que ahir, per exemple, ahir mateix, al matí, semblava, almenys aquí a Olèrdola l'assemblava, com que el tema apuntava doncs, per ploure, per fer aquell dia com a més gris, i a les 11 del matí feia un sol de justícia.
Però, si fixes, fa uns dies, uns 20 o 25 dies, vam tenir una pluja de 24 hores, que van caure, doncs aquí van caure 15 litres d'aigua. Quan? Doncs fa 10 anys, o en fa 15 anys, que haguessin caigut 100 litres d'aigua. Una pluja d'aquella que diu, mira, ara plourà. Sí, sí, plou. Bueno, però què plou? Tot ajuda, evidentment, no? Però, bueno, doncs es tornem a estar en una altra fase d'un any, d'una segona collita de cereals perduda, com abans he dit, i la collita del raïm, si no plou, aquest any va ser una collita desastrosa, amb unes pèrdues d'un 70% de collita, almenys a casa i molts dels que m'estan escoltant i en tot el Penedès, podríem dir, però aquest any jo diria que serà superior, si no plou, però que no plogui, quantitat. Llavors hi ha una altra solució, que nosaltres aquí sí estem treballant, que és amb el rec de suport, que és amb l'aigua regenerada. Nosaltres estem fent un estudi, bueno, i estem treballant amb l'aprofitament de les aigües residuals. Cada dia llancem a la xarxa com un milió de litres d'aigua. Per tant, doncs ja estem treballant amb crear una comunitat de regants, estem per aquest tema i per aprofitar l'aigua regenerada, l'aigua de la depuradora. És una sortida que tenim. Però, no obstant, segueixo dient, doncs que ha de ploure, perquè no n'hi ha prou del rec de suport a la vinya, per exemple. Convé aigua caiguda del cel, que és quan la planta s'empapa en els arrels i doncs, genera doncs, això que la planta pugui fer el que ha de fer durant la primavera, perquè aquest any, si no plou, és que els ceps, alguns llocs, a part que se n'han mort molts, alguns ja n'hi brotaran. Per tant, doncs, estem en una situació d'una preocupació des de tothom en general, però el món agrícola estem acabats per totes les coses que abans hem comentat també, no? Però bé, doncs... Digues.
Una pregunta, aquesta proposta que tu fas del rec, de la vinya i tal, clar, això, quin ajut té la pagesia perquè, clar, o sigui, fer això al pagès amb una collita que se la té reduïda, això és un cost importantíssim. Quin suport se li dona al pagès perquè això pugui regar a casa seva, no? Perquè una cosa és tenir la idea i l'altra és com l'apliques i què li costa al pagès.
A veure, sembla ser que si es fa un projecte ben fet, que ho estem estudiant aquí al Penedès, aquí a la comarca, i concretament nosaltres, no? Que hi hauria uns ajuts importants que podrien ser el 70%, si no vaig malament, que vindrien de l'ACA, i la resta ben ho ha de posar el pagès a través de la comunitat de regants. Vol dir que, clar, dius, què hem fet alguns? Hem fet pous. Fer un pou a la finca, doncs, val molts diners. Posar rec a la finca d'aigua de pou, autoritzat tot, evidentment, tot amb permisos i tot legal, no? Vull dir, a casa ho hem hagut de fer, això, no? Però, esclar, no podem regar totes les finques. Podem regar. Llavors, això també té un cost. Vol dir que si volem fer un rec de suport amb aigua regenerada, evidentment, el pagès, el propietari de la finca, doncs també s'ha de rascar la butxaca. No, vull dir, no ho podem regalar tot, tampoc, des de l'administració. Doncs, aquest que és el tema de futur. Però la pregunta que segueixo fent és, aquí he fet el que dic, per què no plou?
Ens queden 30 segons,
anem acabant. Em fa senyal que és a tallar, fins em sap greu,
No l'estic tallant a l'ull, però...
Quedem un dia i provem tu i jo, si vols. Truca'm.
Escolta'm, una cosa, Magí, sí. Encantada. Jo he dit que escoltar-te s'aprèn. Queda't amb això.
Sí. No, a més, toca temes que normalment els polítics no acostumen a tocar. Així que, com sempre, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i t'esperem aquí, a Sant Jaume dels Domenys, en breu.
Quan la gent m'ho permeti, prometo venir.
Ho sé.
Moltes gràcies.
Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume.
Gràcies.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. La guerra d'Ucraïna continua present al Penedès després de 2 anys, tot i la menor visibilitat mediàtica. El 24 de febrer del 2022 va iniciar-se l'atac de Rússia a Ucraïna, sorprenent bona part del món occidental i donant pas a una guerra que encara avui es manté activa. L'atac va provocar moviments de suport a Ucraïna arreu, també al Penedès, i la resposta ciutadana davant la crisi humanitària pels atacs sobre la població civil es va avançar en molts llocs a la que van donar les autoritats. 2 anys després, la situació a Ucraïna és molt més complicada tant en el camp militar com en el social, a causa del desgast provocat per 24 mesos de guerra. Una de les persones que ha viscut aquest conflicte en primera persona i des d'Ucraïna és Dima Voloshin, que treballa com a cirurgià en un hospital a la ciutat de Rivne. Recorda que ell, de 24 de febrer, anava a treballar quan va saber que estaven bombardejant Kiev. Remarca que també ara, després de 2 anys, més que adaptar-se a la situació, han assumit que la seva realitat és la guerra. Des del Penedès la situació es va viure amb sorpresa i incredulitat, com apunta Ton Rimbau, que durant 2 mesos va acollir familiars de la seva dona ucraïnesa. En el seu cas va mirar de buscar punts on es pogués fer recollida de material per enviar cap a Ucraïna. Gavi Torrent, pastor de l'Església Evangèlica de Vilafranca, recorda que va rebre crides de suport ja des del primer moment, en el seu cas des de Romania, on ja acollien famílies i nens refugiats de la guerra. Torrent i la seva família van acabar acollint un grup de 15 infants i joves d'un orfenat, amb un matrimoni que els fan de tutors. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert el termini de sol·licitud a 2 línies d'ajuts de subvencions pel pagament del lloguer o la cessió d'ús a persones grans de més de 65 anys o joves de fins a 35 anys inclosos. En el primer cas, es pretén facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d'exclusió social que tinguin 65 anys o més, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. Es podran presentar sol·licituds fins al 27 de març. En el segon cas, són subvencions per facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per joves de 35 anys o més, o menys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús en el territori de Catalunya. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds començarà l'11 de març i es prolongarà fins al 12 d'abril. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal, a través de la Regidoria de Turisme, ha presentat un nou mapa turístic del municipi que inclou 5 rutes turístiques amb els principals atractius naturals i culturals per promocionar el municipi. El mapa turístic conté tota la informació actualitzada i inclou codis QR on el visitant pot ampliar la informació de les rutes per consultar els itineraris. Amb aquest mapa, els visitants podran conèixer d'una forma molt més atractiva els llocs d'interès, el patrimoni arquitectònic, on menjar i dormir, els comerços i serveis i els cellers. El mapa també subratlla la ubicació privilegiada del nucli de Castellet, al bell mig del Parc del Foix, on s'organitza Castellet Medieval, un esdeveniment cultural i lúdic per tots els públics. Els alumnes de 3er i 4er de l'escola Ull de Vent participen en el concurs digital infantil d'Aqualia, amb la missió sostenible per salvar el planeta. Aqualia, l'empresa que gestiona el Servei Municipal d'Aigua de la Bisbal del Penedès, tira endavant la 22a edició del concurs digital de dibuix infantil, que enguany proposa una emocionant aventura educativa pels alumnes de 3er i 4er de l'escola Ull de Vent, una missió sostenible per salvar el planeta. A través d'aquesta iniciativa, els petits podran aprendre com una gestió eficient del cicle integral de l'aigua pot ajudar a frenar l'escassetat d'aigua i tornar-li al medi ambient l'equilibri necessari, ja que, tal com expliquen des d'Aqualia, una adequada protecció del medi ambient és clau per la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Si Sempre és una il·lusió rebre la Bernadeta Hortal de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, que ens porta aquestes càpsules d'il·lusió, càpsules il·lusionants, on hi recull tota una tria, no només de llibres, sinó també de material audiovisual, amb un nexe comú, que és el que presentem cada mes. Bernadet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem acabant aquest mes de febrer i ens portes ja les càpsules d'il·lusió de març. Amb quina temàtica?
Aquesta vegada he triat el cas d'en Salvador Puig Antich perquè el 2 de març farà 50 anys que el van executar. Per qui no ho sàpiga, Salvador Puig Antich era anarquista i antifeixista català que va estar actiu durant els anys 60 i començament dels 70 i va morir executat pel règim franquista després de ser jutjat per un tribunal militar i condemnat a mort.
I justament aquest 50è aniversari de l'assassinat de Puig Antich forma part dels esdeveniments que la Generalitat ha decidit commemorar aquest any 2024, per tant, de plena vigència aquests fets i aquest record.
Sí, sí, sí. He fet una selecció de llibres sobre el Salvador Puig Antich, però també una tria sobre el franquisme per posar el context en el que va passar tot això.
Comencem amb el personatge.
Sí, el primer llibre es titula Salvador Puig Antich, cas obert, la revisió definitiva del procés, de Jordi Panyella.
Aquest és nou, de Trinca, no? Si ha sortit aquest mes de febrer a les llibreries.
Aquí explica que va ser executat, que l'ajusticiament va culminar un procés judicial que va ser una farsa. Ell explica que no va tenir dret a una defensa justa i que la manipulació del cas va arribar fins i tot al fet de que la justícia militar va permetre que la policia franquista alterés el contingut del sumari fent desaparèixer algunes proves que haguessin exculpat l'acusat. I aquesta és una de les revelacions que fa l'autor després d'estudiar el sumari i de parlar amb testimonis dels fets. Aquestes proves demanen que s'hauria de reobrir el procés, cosa que s'ha denegat dues vegades pel Tribunal Suprem d'Espanya.
Aviam si aquests nous testimonis inèdits que porta Panyella i aquesta documentació fa que la tercera vagi la vençuda. Com dèiem, el llibre és nou de Trinca, sortia a principis de mes al carrer i encara està Panyella fent bolos de presentació. Si el voleu, ja el teniu a la biblioteca.
Després, un altre que es titula Salvador Puig Antich, 45 anys després, té 5 anys aquest llibre. És un llibre que ha estat escrit per diferents autors i que el coordina Ricard de Vargas Golarons i que també un amic recull tot dels diferents aspectes, però en aquest cas jo destacaria les cartes que Puig Antich va enviar des de la presó. I es veu com una persona que intentava animar els altres, ell, amb la situació que estava, i feia gràcia que utilitzava la paraula xiquet o xiqueta, intentant donar ànims a la seva família, sobretot, i a la seva companya, la Margalida.
Fent el cor fort, perquè segur que sabia què li esperava.
Després hi ha el llibre de Francesc Escribano, Compte enrere, la història de Salvador Puig Antich. Reconstrueix l'episodi, i perquè que era de Puig Antich, que era un presoner polític enemic del règim, però que també ell destaca que va ser una mica molest per les diferents forces de l'oposició. Com molts joves de la seva generació, era fill de vençuts de la guerra i va voler enterrar l'herència que va viure, però sense por. Però el preu que va haver de pagar va ser molt alt. Però, malgrat tot, ell, fins a l'últim moment, ell i tothom s'esperava que Franco l'indultés, però l'indult no va arribar. I es veu que moltes personalitats anaven trucant, inclús el papa, personalitats de tot el món, i trucaven, intentaven trucar amb Franco, i quan trucaven deien que, és que no s'hi podia posar perquè estava dormint. I sembla increïble que en unes circumstàncies així no pogués ni posar-se al telèfon. I aquest llibre és un al·legat contra la pena de mort. També hi ha la pel·lícula Salvador Puig Antich, que és un film de Manuel Huerga, i està basat justament en el llibre de Francesc Escribano. La pel·lícula la van estrenar el 2006 i és una crònica dels esdeveniments que van passar fins que culmina amb la mort de l'execució de Salvador Puig Antich. I com, malgrat tots els esforços que van haver-hi per intentar que no succeís, doncs el règim franquista va tirar endavant i el va executar. que va ser l'últim executat a Garrotville, aquí a Catalunya. També tenim la banda sonora de la pel·lícula, que està feta amb música de Lluís Llach, i destaca la cançó I si canto trist, que va compondre el mateix 1974, després de l'assassinat, i com a homenatge a la seva persona. També tenim un documental que es diu 12 hores de vida, l'execució de Puig Antic i Heinz Chef. És un documental que tracta sobre la mort de Salvador Puig Antic i també del polonès Heinz Chef, que era un delinqüent que el van ajusticiar justament el mateix dia que el mateix Salvador Puig Antic. Un l'estaven matant a Barcelona i simultàniament a Tarragona va haver-hi l'execució d'aquest personatge, que hi ha qui diu que era polonès, però en realitat sembla ser que era alemany.
I has trobat també un llibre pels més petits?
Sí, sent un tema tan dur, he trobat un llibre que explica en forma de conte el que va passar. És com si fos el qui explica la història és una carta, una de les cartes que ell escrivia, perquè en va escriure bastantes, que va explicant tot el que va succeir. I aquest sí, és un llibre adreçat als infants.
I deies, per posar una mica en context, també ens proposes llibres sobre el franquisme, sobre la dictadura en general.
Sí, hi ha un que es titula El franquismo, 1939-1975. És una crònica del franquisme en les diferents etapes i que és el que va marcar la pervivència d'un règim que va ser tan llarg. Un altre també es diu El franquismo, que és una anàlisi de la llarga dictadura que arranca amb el final de la guerra i acaba amb la mort del dictador. Després n'hi ha un que es titula Arquitectes del terror, Franco i els artífecs de l'odi, i explica com, clar, Franco sol no hagués pogut aguantar si no hagués sigut que hi havia tot de persones al darrere que van fer aportacions teòriques des d'un grup d'escriptors, publicistes, policies, que van anar justificant i a més eren persones cruels que envoltaven Franco i que van estendre l'odi i el terror arreu del territori espanyol.
De tot un referent, com sí, és Paul Preston.
Sí, sí, clar, que coneix de sobres el tema. Un altre també del Paul Preston, que es diu Botxins i repressors, els crims de Franco i dels franquistes. Tracta de totes les atrocitats provocades pel franquisme, de la violència, perquè l'objectiu era eliminar tots els adversaris, i aleshores Franco encapçalava tota una piràmide de responsables que el recolzaven, i que al darrere d'ell doncs, hi havia militars de dretes, terratinents, falangistes, capellans, personatges com Molaf, Queipo del Llano, Milan Destrais, i llavors explica que tota aquesta gent estaven escampant tot l'odi i que estaven al costat de Preston i que se'n beneficiaven. Després també hi ha Morir, matar, sobrevivir, la violència de la dictadura Franco. La violència no va ser una conseqüència de la guerra, sinó que ja era una part essencial del règim, que va estendre el terror al llarg dels 40 anys com un element de control. I a més, hi havia un pla definit d'extermini. Després hi ha Franquismo S.A.
Bo, aquest títol, sí, de Societat Anònima,
sí,
no?
Sí, perquè era tot una consorci que hi havia al darrere, que el llibre qüestiona la responsabilitat moral de les èlits que es van lucrar amb el franquisme, amb la repressió i la corrupció, i que molts d'aquestes persones segueixen ocupant càrrecs de responsabilitat sense que se'ls hagi exigit cap responsabilitat. I explica com la història empresarial de les grans famílies es van enriquir gràcies al franquisme. Després hi ha Dissidència i subversió, que és un llibre que tracta de com el règim franquista va fer front a l'oposició, la va silenciar i la neutralitzar i reprimir, i també de la visió que tenia d'aquesta oposició i de com ho feia per fer-hi front. Continuant amb el mateix tema, de l'Ignasi Riera, en aquest cas, un llibre que es diu Operació i resistència al franquisme. En aquest cas es situa a Catalunya, de quina manera la dictadura va marcar durant els 40 anys. Va ser un estat opressor, anticatalà sobretot, i antidemocràtic. I explica de quina manera va reprimir al poble català. Després hi ha una altra, que és Memòria de la resistència antifranquista, tracta sobre la lluita contra la dictadura, i com un seguit de persones de tot l'espectre polític es van comprometre per intentar per lluitar contra la dictadura i les conseqüències que els hi va suposar de tortura, presó i execucions. Després, ja situats amb el tema de les dones, Dones contra Franco és un homenatge a diferents dones antifranquistes. Per exemple, hi havia Maria Rodríguez, que era una guerrillera que va lluitar amb els maquis, Neus Català, que va ser supervivent dels camps de concentració, Teresa Rebull, que era comunista i militant del POM, Enriqueta Gallinat, fundadora d'Esquerra Republicana, i Concha Pérez, que era una militant de la CNT i va ser també supervivent dels camps de França. I aleshores, ja situant-nos en el... també continuant amb el tema de les dones, en aquest cas el llibre es titula La presó també era fora, dones i nens víctimes de la postguerra. Perquè no només els homes van ser víctimes, sinó també les dones i els nens, ja que milers de dones i infants havien de sobreviure amb unes condicions de vida molt dures, perquè havien perdut el marit o el pare, i a més encara havien de patir les humiliacions per part dels vencedors.
Que no eren poques.
No.
Ni fàcils.
No, i tant. I després, situat al Penedès, dos llibres, un que és titula La repressió del primer franquisme a l'Alt Penedès, explica com va ser la postguerra i la dictadura al Penedès. És un estudi quantitatiu i més a més, parlant de noms de la repressió i dels diferents tipus de repressió que va haver-hi a la comarca, els consells de guerra, els judicis de responsabilitat polítics, els empresonaments, inclús afusellaments, i també detencions en camps de concentració i batallons de treballadors. I analitza la repressió franquista a l'Alt Penedès, concretament, des dels repressors fins als represaliats. I una altra també del franquisme al Penedès es titula Veus de dones, el franquisme a l'Alt Penedès. És un recull d'històries d'heroïnes anònimes que expliquen la seva experiència i parlen en primera persona del que van viure durant aquells anys de repressió. Són 15 dones que expliquen de manera personal la seva vivència.
I has dut justament aquest llibre de la Belén Moreno, oi? Aquest Veus de dones. Em sembla que en va treure un parell.
Sí, aquest és el segon.
Aquest és el dos.
Sí, perquè en aquest llibre hi ha un fragment d'una de les dones que explica, i us llegeixo el text, diu, l'any 1974 a Vilafranca es va muntar una de grossa quan va passar tot allò de Puig Antic. Ell no era de Vilafranca, però una part de la família hi vivia i per això van organitzar uns funerals. L'Assemblea Obrera va aprofitar aquella ocasió per muntar un acte de protesta, com es va fer a d'altres llocs de Catalunya. Recordo que a cada arbre de la Rambla hi havia un guàrdia civil, però tot i així, la gent va anar al funeral. Santa Maria era plena de gent. L'Assemblea Obrera va planificar cantar l'hora dels adeus en sortir de l'església i fer una manifestació, i així es va fer. A la plaça Santa Maria ens vam agafar de les mans i tothom va començar a cantar. Després es va fer un recorregut fins a la Rambla i llavors, entre la multitud, una veu de dona va cridar «Franco assassino!». Va ser una manifestació molt emotiva. Es veu que sembla ser que per tot Catalunya van haver-hi manifestacions i denúncies d'un fet tan esgarrifós que va passar.
Jo recordo una pintada sobre l'assassinat de Puig Antic que hi va haver a l'antic hospital, al carrer Sant Pere, durant molts i molts anys.
I no la traien?
No, jo era petita i encara hi havia aquella pintada. Sí. Ja no hi és, evidentment, però durant molts anys pintada va estar allà, a l'antic hospital, al carrer Sant Pere.
Ell tenia vinculació amb Vilafranca, des de familiars que vivien aquí i també amics. I suposo que això també influeix, però va ser per tot Catalunya que va haver-hi protestes.
I va haver una resposta massiva.
Sí.
Aquesta és la tria que has fet, suposo que de llibres sobre el franquisme en teniu uns quants més.
Sí, aquests són els que m'han semblat més destacats.
I sobre Puig Antic també n'has deixat algun al tinter o els has seleccionat tots en aquest cas?
No, en aquest cas són tots els que tenim.
On els trobarem?
Els posarem a una exposició, com totes les vegades, al primer pis, sota l'escala.
I seguim aquestes càpsules amb una segona part dedicada a presentar l'activitat que genera i que genera a la Biblioteca Torres i Bages, en aquest cas durant el mes de març. Comencem amb els més petits.
Sí, Començarem el divendres 8 de març a 5:45 de la tarda. És una activitat pensada per infants a partir de 9 anys i que ho portarà a terme Ignasi López. És un taller que es diu Stop Motion, que serà per l'objectiu serà fer un vídeo d'animació. S'utilitzaran formes fetes en pastelina, que es bellugaran perquè al final surti un petit vídeo. I a més, s'explicaran aspectes de la física, com la relació entre l'espai i el temps. Jo crec que es pot ser molt divertit. Després, el dissabte 16 de març, a 12:00, una hora del conte en anglès per infants de 2 a 4 anys, a càrrec de Helen Doran, que ens està portant a terme activitats hores del conte en anglès cada mes. I després, contes de color de cel blau, que serà el divendres 22 de març a 6:45 de la tarda. En aquest cas, són contes per infants de 0 a 3 anys, a càrrec de Xerezade Bardagí, que és una persona amb molta experiència i que ho fa molt bé.
Ve sovint, oi, a la
sí,
biblioteca?
Sí, sí, perquè a la nostra i a totes les de la comarca. És una activitat per posar en contacte amb la paraula, l'oralitat, i a través dels sentits, dels sons, de les olors, les carícies, els contes. I a més és un espectacle de contes, llum i ombres, que també serà... l'èxit està assegurat. En tots els casos de les activitats infantils, recordem que l'aforament és limitat i que cal fer inscripció prèvia, que s'obrirà a partir del dia 1 de març.
A partir del primer dia de mes.
Sí.
Ja et pots inscriure a qualsevol d'aquestes.
Sí.
Bueno, encara que siguin a final de mes.
Sí.
Obriu tot de cop.
Sí, sí.
I ens queden les activitats d'adults que proposeu aquest mes de març.
Sí, per adults n'hi hauran dues activitats. Una serà el dimarts 12 de març a 6:45 de la tarda. En aquest cas es presentarà el poemari Destil·lacions del silenci al silenci. A més de presentar el llibre, hi haurà un recital de poemes a càrrec de la mateixa autora i de Joan Maria Verge, que és el conductor del Club de Lectura de Poesia. A més d'ells, també hi haurà els participants del Club de Lectura. Són poemes breus, que a més de Montse Castellà, que a més hi haurà els dibuixos de Rosa Martí, que il·lustra el llibre. I hi haurà, de les lectures, doncs unes breus meditacions guiades per la mateixa autora. O sigui que serà una activitat molt, molt completa.
I molt participativa,
sí.
No? Els membres del Club de Lectura
sí.
de Poesia també hi prenen part.
Sí, sí, també. Que és un club que té molt èxit i la gent està molt contenta. Funciona molt bé. I després, el dimecres 20 de març, a 6:45 de la tarda, hi haurà la presentació del llibre El cuerpo deseado per la mateixa autora Andrea García Santas Masses, que forma part del cicle d'activitats al voltant del 8 de març, el Dia de la Dona, i en aquest cas qui organitza és el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, que també pot ser una activitat molt interessant.
Ara que feia referència al Club de Lectura de Poesia de la Biblioteca
sí.
Torres i Bages, en teniu uns quants, no?, de clubs
sí.
en marxa.
Sí, hi ha una col·lecció i tots tenen molt èxit. Hi ha des del de teatre, el de novel·la negra, de novel·les variades, el de poesia, el d'anglès, el d'italià, i tots...
Hi havia el de còmic?
Ah, i el de còmic, també, sí.
També, no?
També, també.
Sorprenent, aquest.
Sí, sí, sí. A més, el del còmic el porta el Gerard, que havia treballat amb nosaltres a la biblioteca, és bibliotecari, i és un gran fan i coneixedor dels còmics, que ho fa molt bé.
Clar, ara ja estem amb el curs una mica avançat. No sé si hi ha baixes en aquests clubs, si hi ha llista d'espera, com es pot fer per entrar quan ja ha començat la temporada?
Bueno, és qüestió de preguntar-ho, però en general masses baixes no hi ha, perquè la gent està molt contenta.
Són
però...
fidels.
Sí, 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 són uns usuaris molt fidels, perquè la veritat és que funciona molt bé, és un moment de trobada, d'intercanvi d'idees, i a més també és una manera de llegir llibres que potser no els llegirien. I el fet de... de vegades ens centrem només en una tipologia i bueno, et fan conèixer llibres que potser no s'haurien conegut.
Per tant, si hi ha ganes de saber més sobre els clubs, ens acostem a la Torres i Bages, però potser el moment per entrar és al setembre,
el
no?
Setembre.
Quan comença el curs
sí.
escolar.
Sí, que aleshores és quan hi ha les inscripcions.
I quin funcionament tenen, Bernadet? Com solen trobar-se?
Es troben una vegada al mes. Aleshores, la biblioteca els hi proporciona els llibres, de manera que cadascú pugui tenir un llibre dels que es comentarà. I com que, clar, tants llibres nosaltres no tenim, doncs ens nodrim de les altres biblioteques, els que demanem els llibres en préstec interbibliotecari. A començament de curs, cada un dels responsables dels clubs de lectura fa la tria dels llibres que s'aniran llegint, i la Mireia, que és la persona encarregada de la biblioteca, doncs va fent els encàrrecs, de manera que tothom que estigui inscrit al club doncs pugui disposar d'un llibre per llegir-lo.
I per aquells que no hi han assistit mai a una trobada d'aquestes mena, quan es troben, què passa?
La persona que coordina el club doncs fa com una introducció, però es fomenta que tothom pugui participar. Per cert, que m'he descuidat el de teatre, també, que el porta en Valeri, que quan tothom explica que és un gran expert i que, a més, ho sap explicar molt bé.
El Valeri Laguna.
Sí.
Que està al capdavant de TAT Teatre actualment.
Sí.
Doncs, quina pila de clubs. No sé si les altres biblioteques també en tenen tants, però en teniu moltíssims.
Sí. A totes les biblioteques tenen molt èxit els clubs, perquè, a més, la gent li agrada trobar-se amb altres persones, i jo crec que d'aquí també en surten amistats de la gent que hi participa.
Clar, és una forma de compartir, sí, aquella lectura, aquella bona estona que has passat en solitari, no?
Sí, sí, sí.
És una de les propostes de les activitats que ofereix la Biblioteca Torres i Bages i que no n'acostumem a parlar perquè són grups tancats que ja tenen el seu funcionament, aquests clubs de lectura. Bernadet, moltes gràcies per aquesta tria, per aquestes recomanacions. Ens retrobem d'aquí a un mes.
I tant, gràcies a vosaltres.
I posarem el colofó amb la banda sonora d'aquestes càpsules d'il·lusió d'aquest final de febrer, que seria aquesta cançó de Lluís Llach dedicada a Puig Antic, al seu assassinat, I si canto trist.
I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls. Jo no estimo la mort ni el seu bastant glaçat, no la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la...